El president Pere Aragonès assistirà finalment el 19 de gener a la cimera entre Espanya i França i el govern, per tant, no tindrà representació a la manifestació independentista que s'hi ha convocat. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La setmana que ve a Barcelona, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es tornaran a trobar i ho faran en el marc de la cimera amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat aquest migdia, després de la reunió del Consell Executiu Català, la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
La cimera es fa aquí, es fa a Catalunya, i el president de la Generalitat, com a primera institució del país, hi serà.
Per tant, el govern no tindrà representació en la manifestació independentista que s'ha convocat pel mateix dia i on sí que hi anirà Esquerra com a representació, però de partit. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Ni el president ni cap conseller acompanyarà les entitats sobiranistes en aquesta protesta.
Segons ha explicat Patrícia Plaja, l'independentisme ha de ser a tot arreu i no és incompatible que el govern sigui a la cimera i l'independentisme i els partits siguin al carrer protestant-hi en contra i per demostrar que el procés continua viu. Al marge del govern, els principals els partits independentistes, Esquerra i Junts, s'hi participaran la setmana vinent de la manifestació convocada a les portes del Museu Nacional d'Art de Catalunya, on se celebrarà la trobada de presidents.
En un altre ordre de coses, aquest matí el ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, ha reunit els cossos policials de tot l'Estat, també els Mossos d'Esquadra, per abordar les violències masclistes.
La idea amb la que treballa el Ministeri és establir un sistema d'altres per avisar a les dones dels antecedents per violència de gènere que puguin tenir les seves actuals parelles.
Una proposta, la d'aquest sistema d'alerta, que pot ser un arma de doble tall, com ha alertat aquest matí a Ràdio Estel la psicòloga i sexòloga Helena Crespi.
I només ens posem les mans al cap quan salten els assassinats o les situacions com més extremes.
Ampliarem en aquest bloc també les darreres informacions relacionades amb diverses agressions masclistes. Avui, per exemple, ha declarat davant el jutge el presumpte agressor detingut diumenge a Vilafranca del Penedès i també un jutjat de Barcelona ha confirmat que investiga una presumpta agressió sexual que hauria comès l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, en una discoteca de Barcelona. I pel que fa a la salut, durant l'any passat, atenció, es van multiplicar per 4 les consultes a l'Hospital de Bellvitge per l'ús excessiu de videojocs.
Tot i que històricament l'addicció als videojocs s'ha associat als nois, cada vegada les unitats d'atenció reben més consultes de noies. En el cas de Bellvitge, les atencions per addicció als videojocs han passat del 3 al 15%.
Per ampliar aquesta qüestió, conèixer els perfils dels pacients i com es pot solucionar aquesta patologia, avui en parlarem en directe amb la Susana Jiménez. Ella és psicòloga clínica i és també la coordinadora d'aquesta unitat a l'Hospital de Bellvitge. I a aquesta hora la informació dels esports la centra el Barça, que ja ha posat rumb a l'Aràbia Saudita, on a partir de dijous mirarà d'emportar-se la Supercopa d'Espanya. Per aquesta gesta, el tècnic blaugrana Xavi Hernández ja pot disposar de tota la plantilla.
I recupera per aquest partit Robert Lewandowski, que està complint la sanció de la Lliga, i Jordi Alba, que tampoc va poder jugar contra l'Atlètic de Madrid pel mateix motiu. Ferran Torres, expulsat al Metropolitano, haurà de complir la sanció també a la Lliga. El Barça juga dijous la semifinal contra el Betis.
També mirarem el Dakar, on avui s'està disputant la novena jornada de la competició, això sí, molt accidentada pels pilots espanyols. Joan Barrera ha abandonat la competició després d'una caiguda i Carlos Sainz, que també s'ha accidentat, s'ha resistit a deixar la cursa i ha tornat al cotxe quan ja l'evacuaven a l'helicòpter.
I d'altra banda, Luciano Benavides ha guanyat l'etapa en moto, seguit de Toby Price i Skyler Bowes. A General House és líder, seguit de Prince i Kevin Benavides.
I pel que fa a la cultura, el Consell de Ministres ha aprovat una prestació específica per desocupació pels treballadors d'aquest sector.
Hoy traemos nada más nada menos que el ensanchamiento de una de las grandes reivindicaciones, una prestación específica de desempleo para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura.
Així ho ha anunciat fa pocs minuts la vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquest decret es rebaixen a la meitat els dies que es necessiten cotitzar perquè artistes i tècnics puguin accedir al subsidi. La ministra de Treball ha destacat que amb l'aprovació Espanya es converteix en un dels pocs països que compta amb aquesta protecció. Desgranarem tots els detalls d'aquesta nova norma a la secció de Cultura.
Vinga, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que, com cada dia, ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb força fred, però ara mateix les temperatures són molt més agradables. Avui es farem màximes entre els 13 i els 17 graus aproximadament, temperatures més o menys normals per l'època de l'any, tot i que un pèl altes alguns punts de la costa i també del prelitoral. El vent, que aquest matí encara han tingut ratxes de moderades a fortes, anirà perdent la seva intensitat al llarg de la tarda, i la tarda serà assolellada, però amb la presència de núvols alts que entrenyinen una miqueta l'acció del sol. De cara demà, una jornada molt semblant a la d'avui. Atenció que al matí farà fred, però en canvi, les temperatures diurnes demà pujaran entre 2 i 3 o 4 graus respecte a les d'avui. Per tant, demà al centre del dia un ambient força agradable arreu de Catalunya. Aquestes temperatures, però, baixarien una mica més de cara a dijous i divendres per tornar a pujar novament de cara al cap de setmana. Però, de moment, els propers dies no esperem cap mena de precipitació, però això sí, al matí ens haurem d'abrigar força.
Dues i sis minuts del migdia, com dèiem en titulars, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sí que participarà finalment a la cimera hispano-francesa convocada el dia 19 de gener, on s'ha de firmar el nou tractat d'amistat entre Espanya i França, i no participarà, per tant, en la manifestació que les entitats independentistes hi han convocat en contra, i on sí que hi participarà Esquerra. Des del Palau de la Generalitat podem saludar a aquesta hora la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Aragonès accepta la invitació de la Moncloa i sí que serà a la cimera com a representant de la Generalitat, juntament amb els presidents espanyol i francès. A hores d'ara encara no s'ha definit quin hi serà el seu paper, perquè el govern està en converses amb la Moncloa per acabar-ho de tancar. La imatge del govern a la cimera contrastarà amb la del carrer, on les entitats i els tres partits independentistes, inclòs Esquerra, s'hi manifestaran en contra. La portaveu Patrícia Plaja explica que el govern respecta la mobilització, però que ni el president ni cap conseller s'hi sumaran.
El govern no participarà de la mobilització unitària que s'ha d'aquesta mobilització independentista que s'ha convocat coincidint amb la cimera, però la respecta i l'entén, perquè, com dèiem, el govern espanyol està utilitzant aquesta cimera amb fins partidistes. Ara bé, la cimera es fa aquí, es fa a Catalunya, i el president de la Generalitat, com a primera institució del país, hi serà.
Pla ja ha evitat tilla de provocació a la cimera, com sí que ho fa el comunicat conjunt de l'Assemblea Òmnium i el Consell per la República, però sí que ha fet servir aquest adjectiu per criticar les declaracions del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegurant que el procés s'ha acabat.
Seguim amb tu, Judit, perquè avui també el govern ha aprovat destinar 26 milions més d'euros per poder ampliar el bo social tèrmic que reben les famílies en situació de risc social.
I cada família vulnerable rebrà entre 41 i 186 euros addicionals per fer front a la factura elèctrica. L'ajut es destinarà a unes 100.000 llars en risc d'exclusió social, que rebran els diners en un únic pagament. La decisió de complementar amb recursos de la Generalitat l'ajut de l'Estat ve donat perquè l'increment del preu de l'energia ha estat més alt que els diners que proporcionalment hi ha destinat de més aquest any al govern espanyol.
La decisió de complementar amb recursos de la Generalitat l'import inicial del bo social tèrmic fixat per l'Estat es deu, com els deia, que l'increment del preu del gas en els darrers mesos ha estat superior, ha pujat més a l'augment d'aquest ajut. Aquest fet, afegit al creixement dels preus dels béns de consum, té un impacte directe en la reducció del poder adquisitiu de les persones en situació de vulnerabilitat.
D'aquesta manera s'hi ha referit Plaja i el pagament es farà en els propers dies.
Gràcies, Judit.
Fins ara.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Mirant ara cap a Madrid, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha reunit avui amb representants de les forces de seguretat de l'Estat per començar a definir el protocol per abordar les violències masclistes. La idea del ministeri és enviar una alerta a les dones dels antecedents per violència de gènere que tenen les seves noves parelles. Les trobades, Pere, continuaran demà.
Doncs sí, al llarg d'aquests dos dies s'estan analitzant els 49 assassinats masclistes del 2022 i s'estan abordant mesures per reforçar aquesta vigilància. Entre aquestes mesures que s'estudien hi ha el protocol per alertar a les dones persones que conviuen amb maltractadors reincidents, del risc que pateixen. Aquest protocol haurà de comptar amb una instrucció de la Fiscalia i haurà també de tenir el vistiplau de l'Advocacia de l'Estat per si és possible, des del punt de vista legal, que es pugui alertar a les dones que conviuen amb maltractadors dels seus antecedents per evitar que puguin patir noves agressions.
La reunió arriba just en el moment que Espanya ha patit un repunt dels casos de violència masclista, 4 en els darrers 2 dies. Ara bé, aquesta mesura, la d'alertar dones del passat de les seves parelles, pot ser una arma de doble tall, segons ha detallat la psicòloga Elena Crespi al matí a Ràdio Estel.
Només fem aquest avís i no canviem la construcció i l'ideari que tenim de què és l'amor de veritat i com funcionen les relacions sexoafectives, doncs pot ser una mesura que en lloc de que la víctima o la possible víctima digui, ostres, doncs mira, gràcies per avisar-me, ho tindré molt present, doncs encara rebutgi més i utilitzi més un mecanisme de defensa, no?, i allunyi a les persones que li estan dient això, no?
Elena Crespi, que també és sexòloga, apunta que el masclisme d'ara és molt intel·ligent, que ja s'han detectat les conductes evidents i que ara s'escola entre nosaltres i és més difícil de detectar.
D'altra banda, la sexòloga celebra que cada vegada estigui més estesa la idea de vesteix-te com vulguis, però també especifica que encara està molt present el missatge de vigila per on vas, com vas i quanta llum hi ha al carrer, que, si no, et poden passar coses. Un missatge mal enfocat, ja que, segons la mateixa Crespi, la majoria d'agressions passen dintre de casa, amb l'entorn proper i parelles.
Amb tot, segons la mateixa psicòloga i sexòloga, les reunions que comencen avui arriben tard i lamenta que s'hagin d'arribar a aquestes xifres tan salvatges perquè es comencin a activar els protocols.
I la policia hauria de saber tractar molt millor tant a la víctima i també com tractar un agressor, però no és un problema policial, és un problema educatiu en el que se'ns educa en una societat supermasclista i només ens posem les mans al cap quan salten els assassinats o les situacions com més extremes, no? Més que estan a la punta d'aquest iceberg.
Crespi alerta també que encara hi ha molts joves enganxats en masculinitats i costa molt moure'ls d'aquesta situació.
I la font d'aquest masclisme resistent, segons la psicòloga, és a tot arreu. De fet, tal com detalla Crespi, fins i tot en els dibuixos animats ja s'hi troben continguts diferenciats per a nens i nens.
Davant d'aquesta situació, per exemple, aquest migdia ha tingut lloc una concentració de rebuig per aquests 4 feminicidis que s'han registrat a Espanya en les últimes hores, una manifestació que s'ha fet a les portes dels jutjats. I encara sobre violències masclistes, aquest matí ha comparegut davant del jutge l'home de 35 anys detingut diumenge per raptar i violar una noia de 16 a la sortida d'una discoteca a Vilafranca del Penedès. L'arrestat ha arribat als jutjats sota la vigilància de diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la policia local.
Els agents han hagut de desplegar un dispositiu de seguretat després que amics i familiars de la víctima hagin colpejat per confusió un vehicle dels Mossos que entrava als jutjats a primera hora. Aquest dimarts també declara la menor que ha denunciat la violació, així com l'amiga que l'acompanyava en el moment que va ser assaltada.
I a Barcelona, el jutjat d'instrucció número 15 ha confirmat que investiga la denúncia per agressió sexual contra l'exjugador del Barça, Dani Alves. Aquests fets haurien passat en una discoteca de la ciutat de Barcelona el passat mes de desembre.
Estel migdia.
Dues i 13 minuts, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha estès la mà a la Generalitat i als Mossos d'Esquadra a la col·laboració entre institucions, tot plegat durant la pressa de possessió dels 10 nou fiscals destinats a Catalunya que han jurat avui el càrrec. Anem cap allà des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, ho ha fet en un discurs força conciliador defensant la col·laboració entre els poders públics després que el procés català allunyés a les institucions. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Y no hay que demonizar relacionarse con la administración. Los poderes públicos, el Estado de Derecho no solo es división de poderes, también es colaboración de poderes. No podemos hacer nada si no tenemos medios materiales. No podemos hacer nada si no colaboramos en el ejercicio de nuestra función. No podemos hacer nada si no colaboramos con las instituciones, las autonómicas, las centrales.
García ha reivindicat que els fiscals formen part de la cadena de seguretat de tots els ciutadans i ha destacat el paper que desenvolupen els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Entre les autoritats de l'acte hi ha hagut la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, i el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle.
Gràcies, Sílvia. I paral·lelament al Tribunal de Comptes manté oberta la causa contra una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per l'organització de l'1 d'octubre i rebutja, per tant, arxivar la causa tal com van demanar els advocats de la defensa.
Les defenses van qüestionar la legitimitat del procediment i dels mètodes utilitzats, que diuen que els ha generat indefensió, i algunes defenses fins i tot afirmen que els fets han prescrit perquè han passat més de 5 anys o ja han estat jutjats per la via penal, com la consulta del 9-N o els investigats als jutjats d'instrucció número 13 i 18 de Barcelona. La resolució del Tribunal de Comptes exposa que les dues vies, tant la penal com la comptable, són compatibles perquè la jurisprudència del Tribunal Suprem permet que dos procediments sobre els mateixos fets s'investiguin en les dues jurisdiccions.
D'altra banda, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos han proposat apartar-se del judici contra l'exconsellera Meritxell Serret també per l'1 d'octubre.
Els dos jutges volen evitar que el judici s'hagi de repetir per falta d'imparcialitat, com ja va passar amb el de la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell. La proposta suposa la suspensió del procediment a l'espera del que resolgui el TSJ. En el seu escrit, els magistrats argumenten que pot ser causa de parcialitat de la seva participació en l'admissió de la querella de la Fiscalia contra el Govern al setembre del 2017, de la qual formava part Meritxell Serret com a consellera d'Agricultura.
I acabem aquest bloc judicial explicant-vos que la Fiscalia demana 8 anys i mig de presó i 16 més d'inhabilitació per 4 Mossos d'Esquadra de la unitat d'Arro de Barcelona. Els agents estan acusats d'agredir un noi sud-americà que incomplia el toc de queda nocturn per el coronavirus el novembre del 2020. Això va passar al barri del Raval de Barcelona.
La Fiscalia acusa els 4 Mossos d'Esquadra d'un delicte contra la integritat moral, lesions, detenció il·legal i falsedat documental. El Ministeri Públic acusa els agents de falsejar un atestat per justificar la detenció. Un vídeo gravat per una veïna que ha servit de prova principal mostra com el noi sud-americà no va propiciar cap puntada de peu, com si apuntava l'escrit policial. Irídia, com a acusació particular, demana un total de 15 anys de presó i 22 d'inhabilitació pels mateixos 4 delictes que la Fiscalia.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I atenció a aquesta notícia. Durant l'any 2022 es van quadriplicar les consultes a l'Hospital de Bellvitge per l'ús excessiu de videojocs. L'augment de consultes podria ser una de les conseqüències del confinament i els metges avisen que aquesta addicció pot repercutir en la salut mental a llarg termini.
Tot i que històricament l'addicció als videojocs s'ha associat als nois, cada vegada les unitats d'atenció reben més consultes de noies. És el cas de la unitat de joc patològic i addiccions comportamentals de l'Hospital de Bellvitge, que ha vist com, en comparació amb el 2021, el nombre de casos atesos s'ha multiplicat per 4. Concretament, aquest tipus de consultes han passat del 3,5% al 15%.
I per ampliar aquesta qüestió, podem saludar aquesta hora en directe la Susana Jiménez. Ella és psicòloga clínica i és coordinadora de la unitat de joc patològic i addiccions comportamentals de l'Hospital de Bellvitge. Senyora Jiménez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, per posar-nos en situació, quin és el perfil de persones que heu detectat que més ateneu en aquesta unitat durant l'any 2022?
Sí, si parlem de videojocs, perquè aquí atenem totes les addiccions comportamentals i majoritàriament doncs, el joc d'aposta, tant online com presencial, però si ens centrem en els videojocs, doncs el perfil seria de nois, majoritàriament, més del 89%. El que passa és que, efectivament, tenim doncs, més d'un 10% de noies, però serien, bàsicament, com us comentava, nois amb estudis primaris o secundaris, però tenim fins a un 7,4% d'estudis universitaris i, clar, majoritàriament solters. I en relació a l'edat, doncs podríem dir que la majoria tenen entre 18 i 20 anys quan arriben a la nostra consulta, el 32,4% concretament, però tenim també doncs, un 21,3% de nois i noies que consulten entre 14 i 17 anys. Per tant, aquest seria el perfil sociodemogràfic.
No sé si heu detectat canvis en aquest perfil dels pacients, si anys enrere era un altre tipus de perfil i ara, arran del confinament, el perfil ha canviat.
Bé, bàsicament el que hem vist és això, un increment molt, molt important en les consultes i, bé, les primeres visites als pacients, doncs, t'expliquen que van fer un increment també molt important d'ús de les noves tecnologies i dels videojocs durant el confinament i la pandèmia, també durant tota aquesta crisi sanitària. I també el que hem vist en relació al canvi és ve aquest increment lent, però un cert increment en noies, no? Que presentarien un perfil una mica diferent, els nois, que serien una mica més grans en edat, també hi hauria una autoestima baixa, una baixa insatisfacció corporal, problemes emocionals... Bé, això també ho podríem identificar, no?, en casos de nois amb addicció a videojocs, però que potser també, diríem, les motivacions serien diferents, no?, més de tipus social i a vegades fins i tot d'identificació amb l'avatar.
I més enllà de l'evidència de que el noi o noia es passa tantes hores davant de la pantalla jugant al videojoc, quin poden ser els altres símptomes perquè els pares detectin que el seu fill menor és addicte als videojocs?
Sí, doncs bé, fa temps, no? fa un cert temps, doncs es discutia molt el tema de les hores, no?, de la dedicació del temps. Evidentment és un factor a tenir en compte, però no és el més rellevant, perquè bé, doncs s'ha identificat persones, no?, i joves, adolescents, doncs, que poden dedicar hores però que després també respecten, no?, altres àrees de la seva vida i no tenen, doncs, per exemple, un baix rendiment acadèmic, etc., en termes generals. Però bàsicament és l'impacte en la vida d'aquesta persona, la pèrdua d'autocontrol i la persistència en aquesta activitat, en aquesta conducta, malgrat totes les conseqüències negatives que tenen. Aquests serien com els tres símptomes més nuclears.
A la llarga, entenc, però, també ha de portar molts més efectes. A la llarga, per exemple, penso en la salut mental d'aquests nois.
Sí, efectivament, no? Que quan arriben, doncs, molts presenten, no?, alteracions emocionals importants, quadres d'ansietat, símptomes depressius... Sovint, doncs, veiem aquests perfils que a vegades ja eren previs a l'addicció als videojocs i que justament van actuar com factors de risc de vulnerabilitat, com una baixa autoestima o la introversió, les dificultats en les relacions interpersonals, i a vegades també altres condicions, diguem-ne, de salut mental prèvies podrien haver actuat com un detonant, no? Podrien augmentar el risc, com serien el trastorn per dèficit d'atenció o també els quadres depressius.
I un cop aquests nois, noies, adolescents que arriben a la consulta, quin és el tractament que reben? Com es curen aquestes addiccions?
Sí, el tractament fonamental és millorar la motivació. Perquè, a diferència, per exemple, del joc d'aposta o d'altres addiccions, la consciència del problema i la motivació per fer un tractament és molt baixa, normalment, en aquests pacients, i majoritàriament venen pressionats per la família. Per tant, perquè el tractament sigui exitós, el tractament psicològic, que és el tractament de, no, diguem-ne, indicat en aquests casos, sigui exitós, hem de millorar aquesta motivació i aquesta voluntat de canvi. Per tant, aquestes eines, estratègies motivacionals, amb la teràpia que coneixem més com cognitiu-conductual i també incorporant a la família, és molt important en les intervencions, doncs el resultat pot ser molt bo. En realitat, les addiccions comportamentals, si existeix aquesta consciència de la malaltia i aquesta motivació, sobre un 70% responen perfectament al tractament.
Justament sobre la consciència, és un dels temes que li volia preguntar a continuació. No sé si hi juguen un paper molt important també aquí l'escola, el fet que es puguin fer xerrades sobre aquest àmbit, si falta consciència realment a la societat del perill que pot comportar l'abús dels videojocs.
Jo diria que sí, que potser en som conscients, però potser hem d'actuar abans, no? I actuar no vol dir, doncs, prohibir ni, doncs, limitar excessivament, no? Perquè els videojocs també poden ser, doncs, molt positius, beneficiosos, però sí que és veritat que els hem d'educar en els nostres fills i filles des de petitets en l'ús d'internet, de les pantalles, i que tinguin, doncs, això, una bona supervisió, que facin un consum responsable, però sempre treballant i parlant i educant amb ells, no? Entenent, doncs, això, que és una activitat molt gratificant, molt estimulant, que té beneficis i que únicament, doncs, això, els hem d'ensenyar a autorregular-se, autocontrolar-se, a pactar, no?, a pactar uns temps, a tenir els dispositius en espais comuns, al saber, doncs, que hi ha això, no?, un temps per fer les tasques escolars, els deures, i un temps per també jugar als videojocs, per fer activitats lúdiques fora de la xarxa. És a dir, hem de fer fer una feina en aquest sentit. I després també, com a professionals, tant a les escoles com no, amb pediatres, amb metges d'atenció primària, també especialitzada, en definitiva, no, també tots hem de participar en aquesta educació sobre les noves tecnologies.
També en part perquè segurament entre els joves hi ha una dita força extensa, que és que els videojocs fins i tot poden ser educatius. No sé si la comparteix o si un tipus de videojoc sí o un tipus de videojoc no.
Sí, la comparteixo totalment. De fet, en aquí a l'Hospital de Bellvitge estem tractant addiccions comportamentals amb serious games, amb videojocs terapèutics. Per tant, tenen, com deia, moltes avantatges i poden servir per entrenar habilitats i, a més, com que són motivadors i tenen aquesta capacitat immersiva, sovint podem treballar aspectes que amb la teràpia tradicional són més complicats i els resultats estan sent molt bons de l'ús d'aquests serious games, sempre com a eina complementària a la teràpia estàndard, a la teràpia tradicional. Però, certament, com vostè deia, doncs hi ha videojocs que tenen més potencial addictiu, aquests jocs online massius de rol, no? El Fortnite, el WoW, el LOL, tots aquests videojocs que requereixen, a més, molta dedicació en hores, que es juga, no?, amb grup. Hi ha tota una sèrie d'elements que els fan, doncs, potencialment més addictius. Però, en definitiva, si, doncs, això, no?, com a societat, doncs, comencem en l'educació sobre l'ús responsable i el consum responsable dels videojocs, i tot això també es treballa a l'escola. De fet, ara, amb el CAC, justament, hem finalitzat un projecte sobre el treball, no?, a l'aula, amb una unitat educativa de l'ús dels videojocs i del joc d'aposta. I quan es treballa amb ells directament, amb els adolescents, sense demonitzar les noves tecnologies, però estimulant, no?, l'anàlisi crítica, veiem molt bons resultats.
Senyora Susana Jiménez, psicòloga clínica i coordinadora de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per atendre'ns, per analitzar avui aquesta notícia que hem conegut, que s'han quadriplicat les consultes al vostre hospital per l'ús excessiu de videojocs. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I encara parlant de salut, els casos de grip i coronavirus continuen baixant a Catalunya. Entre el 2 i el 8 de gener s'han diagnosticat 4.000 casos de grip, això són 1.700 menys que la setmana anterior. I pel que fa al coronavirus, s'han detectat 2.160 casos, 600 menys que l'últim recompte, Pere.
Els diagnòstics de grip encara estan per sobre de temporades anteriors, però amb una diferència important, que aquest hivern els contagis ja haurien començat el seu descens. La grip s'ha avançat aquesta temporada i a l'espera de com evoluciona la situació epidemiològica i que les dades es normalitzin després de les festes de Nadal, el pic s'hauria assolit la penúltima setmana de l'any. La bronquiolitis també va a la baixa i la xifra de diagnòstics d'aquesta setmana és de 609, mentre que la setmana anterior va ser de 712 casos.
I aquest divendres arrencarà la marató de donants de sang de Catalunya, que té el repte d'arribar a les 10.000 donacions en una setmana.
L'esdeveniment s'allargarà fins al divendres 20 de gener sota el lema "Donar sang sona bé", com cada any se celebra al gener per remuntar la baixada de donacions durant les festes de Nadal. Enguany es fa un èmfasi especial en les necessitats dels pacients oncològics, i és que 3 de cada 10 transfusions que requereixen són per a tractaments de càncer. A més, el Banc de Sang i Teixits espera poder recuperar les reserves de sang que normalment baixen durant aquests dies.
El punt de partida d'aquesta marató serà el portal de l'Eixample de Barcelona. Començarà, com dèiem, aquest divendres i funcionarà com a punt de donació també durant tot el dissabte. I sense moure'ns de Barcelona, un centenar d'avis i àvies, alguns d'ells més de 80 anys, fa més d'un mes que viuen sense aigua calenta en un edifici públic de l'Ajuntament de Barcelona.
I és una avaria important i complexa de remeiar a les calderes d'una promoció d'habitatge públic al Raval que porta sense arreglar-se des del 2 de desembre, i això ha obligat els avis i àvies a dutxar-se omplint palanganes amb aigua escalfada. L'Ajuntament ha començat a instal·lar dipòsits per solucionar el problema, però els veïns encara estan 10 dies sense aigua calenta. Segons han informat des de l'Ajuntament, als veïns d'aquest bloc se'ls ha ofert les dutxes d'un gimnàs públic que està ubicat molt a prop del bloc d'habitatges. La promoció afectada per aquesta avaria està formada per dos edificis amb serveis per a la gent gran que sumen un total de 96 pisos.
I l'aeroport de Barcelona al Prat ha tancat l'any 2022 amb 41 milions i mig de passatgers, una xifra que l'acosta a la normalitat que tenia abans de la pandèmia. Els passatgers d'aquest any representen el 79% dels registrats al 2019, l'any previ a l'esclat de la crisi del coronavirus.
Del total, 29 milions són de vols internacionals i la resta, 12 milions més, són nacionals. Els vols internacionals s'han recuperat un 80% amb 197.000 operacions, mentre que els nacionals ho han fet en un 87,5%. Pel que fa als altres aeroports catalans, el de Girona també s'ha recuperat i fins i tot ha incrementat un 32% el nombre de passatgers que tenia el 2019 i tanca també l'exercici amb gairebé 1,5 milió de passatgers. Per la seva banda, l'aeroport de Reus ha recuperat també els seus viatges en un 87% i ha fregat també el 1 milió de passatgers.
Per cert que totes les aerolínies espanyoles, això són Iberia, Air Europa i Vueling, suspenen en la gestió de reclamacions que fan els usuaris. La companyia, per tant, més ben valorada de totes les que operen a Espanya és l'alemanya Eurowings, seguida de l'Arnet, l'arnesa Transavia. Així ho ha constatat un estudi que ha publicat avui l'associació AirHelp. I canviant de qüestió, marxem ara cap a Girona perquè el Bisbat ha patit un atac informàtic per correus electrònics que haurien suplantat la identitat de l'administració de l'administrador diocesà Lluís Sunyer. En aquests correus es demana als receptors fer un seguit de compres que podrien suposar, atenció, una estafa de fins a 2.000 euros.
L'alerta va arribar ahir dilluns al matí quan el personal del Bisbat va rebre un primer correu amb Sunyer com a remitent, però amb un correu electrònic que no es corresponia amb el seu. Se'ls demana que contestin per fer-los una petició i un cop responien, rebien un segon e-mail on se'ls feia una estranya petició.
I per ampliar aquesta notícia, a aquesta hora a l'Estel Migdia, ens atenen Xavier Roca, que és delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Senyor Roca, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Quina és la situació, hores d'ara, d'aquest atac informàtic?
Doncs en aquests moments, després del que ho ha comentat, doncs el que estem fent és recopilar una mica l'abast del que ha sigut aquests correus, aquestes possibles estafes. De fet, a hores d'ara, el que tenim és gent que sí que ha rebut el correu, gent que sí que respon al correu, però que hagi doncs, caigut a l'estafa doncs, no en tenim constància, almenys a hores d'ara.
Per tant, el consell de persones que puguin rebre en el futur aquest correu o que l'hagin rebut i que encara no l'hagin vist, quin seria?
En primer lloc, doncs, que no facin el que demanen. De fet, és cert que té un punt d'enrevessat, o sigui, un punt de complicat. No és donar, no és fer clic, no és donar, doncs, un compte corrent, sinó que és fer una compra que ja de per si, doncs, és un pèl estrany. El que hem de fer, per tant, doncs, de seguida és avisar, doncs, el Bisbat de Girona i fer-nos saber, doncs, que hi ha hagut aquest enviament d'aquest correu, que, de fet, inicialment es va fer en un entorn més directe de la Cúria Diocesana, però sí que el que hem detectat és que s'ha escapat més enllà d'aquestes oficines.
Però, concretament, en aquest correu que hi apareixia, quines compres estarien relacionades amb aquests correus electrònics?
Doncs, de fet, el que es demanava és que les persones que obrissin aquest correu el que fessin és comprar 20 quantitats d'uns vals concrets d'uns productes electrònics per valor de 100 euros cadascun, el que sumava doncs, 2.000 euros, que era aquesta possible estafa de les persones que hi podien caure. Llavors, el que havien de fer és escanejar els codis d'aquests vals i enviar-los en el remitent des del qual s'enviava doncs, aquest correu, que era doncs, una suplantació d'identitat de la ministra diocesà d'aquí Girona.
Entenc que el cas deu estar a mans de la policia, però no sé si teniu alguns indicis de qui podria haver darrere d'aquests correus.
No, de fet, ara mateix el que estem fent en aquestes primeres hores és una mica recopilar tota la informació que tenim i a partir d'aquí decidirem quines accions emprenem. És cert que seguir tota aquesta cadena és molt complicat i per tant, també és això. Estem valorant doncs, parlar doncs, amb Mossos d'Esquadra per fer un seguiment del que hagi pogut passar.
Molt bé, doncs, senyor Xavier Roca, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, moltes gràcies i molta sort en l'esclariment d'aquests correus electrònics.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Estel Migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 37 minuts, continuem a l'Estel Migdia, a la sintonia de Ràdio Estel. Moment ara per repassar les notícies locals i comarcals d'aquest dimarts i comencem el recorregut a la Costa Brava perquè avui 17 de les embarcacions de pesca que hi ha als ports de Roses, l'Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes han tornat a la mar després d'una veda de pesca de peix blau que ha durat gairebé 2 mesos.
Fins ara, les vedes biològiques que es fan per afavorir la regeneració de les zones de pesca eren d'un mes, però aquesta vegada s'ha allargat a 2 mesos i la previsió és que continuï augmentant, ja que aquesta és la tendència que se segueix, de fet, a diversos ports, a la majoria de ports mediterranis. Ho ha explicat el president de l'Associació d'Encerclament de la Demarcació, Carmelo Martínez.
En dos épocas diferentes para hacer un seguimiento biológico de las especies, tanto la sardina como el boquerón, que no coinciden las épocas de reproducción y de engorde. Entonces haríamos un poco una especie de dos vedas para que fuera completo la protección de los caladeros.
La veda de 2 mesos ha afectat els pescadors a nivell econòmic, tot i que durant aquest període reben ajudes europees al preu del gasoil, ha augmentat també, han encarit, per tant, els costos de manteniment de les embarcacions.
I a Capdevànol, a la comarca del Ripollès, a partir de Setmana Santa, visitar els gorgs serà 1 euro més car i, a més, caldrà pagar si s'hi volen amb cotxe i aparcar.
L'Ajuntament del municipi ha decidit pujar el preu de l'entrada dels 5 als 6 euros. També crearà 2 zones d'aparcament blaves a la Font del Carol i al polígon de Niubó, als pàrquing pels veïns. Però serà gratuït. La idea del consistori és començar a fer pagar a partir de Setmana Santa i repetir-ho a l'estiu. Ara bé, no descarten aplicar-ho altres caps de setmana. El balanç d'activitat al torrent de la Cabana ha acabat amb un dèficit de 6.000 euros durant el 2022 perquè els costos es van disparar per la contractació d'informadors i restriccions durant l'hivern per les gelades, un fet que no havia passat mai.
Marxem ara cap a Puigcerdà, on l'actual alcalde de la població, Albert Piñeira, ha anunciat avui que no optarà la reelecció en les properes eleccions municipals.
Piñeira, que també ocupa la vicepresidència segona, la Diputació de Girona, completa aquest any el seu tercer mandat amb majoria absoluta. El 2007 va ser escollit regidor i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, a més de diputat provincial. Actualment, com a vicepresident de la Diputació de Girona, s'encarrega de l'àrea de cultura, educació, noves tecnologies, esport i benestar de la corporació provincial.
I a Sitges ja són 10 els joves identificats per la policia local que el relaciona amb les 2 agressions homòfobes que van tenir lloc la nit de Cap d'Any en aquest municipi del Garraf.
4 dels nois identificats són menors d'edat i la resta tenen entre 18 i 23 anys. Els fets van passar la matinada a l'exterior d'un bar musical quan un grup de joves va agredir a cops de puny 2 parelles de nois amb crits homòfobs, 3 d'ells ferits. La majoria dels agressors són veïns de Vilanova i la Geltrú, 2 són de Sitges i 1 és d'Olèrdola. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i ja han rebut les diligències de la policia municipal.
I a Lleida, al barri de Pardinyes, aquesta matinada un incendi ha cremat part de les oficines d'una antiga fàbrica de galetes que ha deixat 2 persones ferides.
I els Mossos ara investiguen com s'ha produït el foc, tot i que ara per ara descarten que hagi estat provocat. Els bombers han explicat que l'avís del foc s'ha rebut minuts després de les 4 de la matinada. 2 persones que ocupaven la nau abandonada, un home i una dona, han patit cremades, però han hagut han pogut anar pel seu propi peu al metge. Posteriorment, l'home ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i la dona a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
I la planta de l'empresa sud-coreana de components de bateries i Ilgin Materials a Mont-roig del Camp tindrà un gran parc fotovoltaic al voltant de les instal·lacions per subministrar energia verda en aquesta mateixa fàbrica.
La planta ocuparà una superfície de 96 hectàrees. Per fer aquesta obra caldrà una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi del Baix Camp perquè l'Ajuntament no permetia fins ara instal·lar plaques fotovoltaiques al terme municipal. Amb el canvi, només s'autoritzaran si són per autoconsum. Ara, de moment, el consistori i una empresa local estan negociant amb diversos veïns del municipi la compra-venda d'aquests terrenys per fer-hi aquesta instal·lació d'energia solar.
I acabem aquest recorregut a Andorra, on el ministre de Finances ha dimitit després de saber-se que no ha pagat l'impost de societats de la seva empresa des de l'any 2019.
Eric Jové, que també era el portaveu del govern d'Andorra, ha renunciat al càrrec després que el Diari d'Andorra publiqués que l'agència tributària li havia obert un expedient perquè una empresa del ministre no havia liquidat aquest impost de societats dels darrers últims 4 anys.
3 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Moment per la informació esportiva. Avui també amb tu, Pere, anem al Dakar. Sebastián Loeb guanya la 9a etapa d'aquesta cursa i Carlos Sainz lluita per no abandonar. El pilot madrileny ha volgut tornar al cotxe quan ja l'evacuaven a l'helicòpter després d'haver patit un accident. Per contra, el català Joan Barreda sí que ha abandonat la competició per un fort dolor a l'esquena.
En motos, l'etapa se l'ha emportat Luciano Benavides, que s'ha convertit en el primer pilot d'aquesta edició del Dakar que repeteix triomf en aquesta etapa. L'argentí ha aconseguit un marge d'1 minut i 2 segons per sobre de Toby Prince i 2 minuts 57 per sobre de Skiller Hoves, que es manté com a líder a la general amb només 3 segons d'avantatge sobre l'australià Price. El pilot català Gerard Ferrés és líder de l'etapa en la categoria T4, superant a Soultrade per 23 segons. Pel que fa a la catalana Laia Sanz, que aquest any competeix amb cotxes, ocupa la 16a posició de la classificació després d'una molt bona jornada.
Lluny del Dakar, en futbol, el Barça ja ha posat rumb a l'Aràbia Saudita. Una partida dijous mirarà d'emportar-se la Supercopa d'Espanya. Per aquesta gesta, l'entrenador Xavi Hernández pot disposar ja de tots els seus jugadors.
Recupera per aquest partit Robert Lewandowski, que està complint sanció de la Lliga, i Jordi Alba, que tampoc va poder jugar contra l'Atlètic de Madrid pel mateix motiu. Ferran Torres, expulsat al Metropolitano, haurà de complir la sanció també a la Lliga. El Barça juga la semifinal contra el Betis dijous a les 8 del vespre, i si es veuran es guanyen, disputaran la final, que jugarà diumenge 15 de gener.
Qui ja ha arribat a Riad són els jugadors de la plantilla blanca del Real Madrid, que demà s'enfrontaran en la primera semifinal d'aquest campionat, d'aquesta Supercopa. Ho faran contra el València.
L'equip d'Ancelotti arriba amb falta de reforços després que Àlava i Tchouaméni, dos dels titulars, s'hagin hagut de quedar a Madrid per molèsties musculars, i el club blanc està pendent de la seva evolució. Éder Militão tornarà a l'eix de defensa i Eduardo Camavinga podrien ser els substituts. Àlava i Tchouaméni són els únics de la plantilla fora d'aquesta llista de convocats, juntament amb Odriozola, que també està tocat.
Tornant a l'actualitat blaugrana, però en aquest cas en futbol femení, avui arrenquen els vuitens de final de la Copa de la Reina. El Barça visita el camp de l'Osasuna.
Les blaugranes debuten a la competició d'aquest vespre a 9:15. Ho fan contra l'Osasuna, de primera federació, que va superar l'Sporting de Huelva a la primera fase. Tot i que és un partit a priori fàcil per les de Barcelona, el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez diu que afronten el partit com una final.
Molt bones sessions. Potser normalment quan tornes d'aquests 3-4 dies costa una mica més, però realment la predisposició, l'actitud, el compromís, tot el nivell que hem vist al llarg dels entrenaments, s'ha donat l'oportunitat d'afrontar el partit del Sevilla, i crec que jugant un molt bon partit. Per tant, veig a l'equip amb ganes, amb molt bona inèrcia.
Un partit que no podrà disputar Ingrid Engen, que té una lesió a la cuixa dreta i queda pendent d'evolució.
Lluny del futbol, parlem ara de tennis. La catalana Paula Badosa s'ha classificat pels vuitens de final del torneig de l'Aire després de guanyar per 2-7, 4-6 i 3-6 a Anett Kontaveit.
La catalana ha sigut superior a la seva contrincant estoniana i s'ha acabat imposant en aquest partit. A la següent ronda s'enfrontarà amb la també estoniana Kaia Kanepi. Badosa és l'actual número 13 del món i necessita millorar el seu balanç de victòries per recuperar el seu millor rànquing. L'any passat va arribar a ser la segona jugadora mundial. El torneig es disputa aquesta setmana prèvia a l'Open d'Austràlia 2023.
Mirem ara cap al bàsquet. El Joventut de Badalona s'enfronta aquest vespre al Brescia en una nova jornada de l'Eurocup.
Els badalonins buscaran mantenir el lideratge de la competició contra l'equip italià, que presenta un balanç negatiu de victòries i derrotes. Els homes de Carles Duran volen acabar la fase de grups líders per tenir avantatge de cara a la fase eliminatòria. El tècnic verd i negre explicava a la prèvia que el partit és tot un repte.
Sobretot el repte és guanyar Brescia, però sí que és cert que ara ja s'apropa al final i, per tant, intentar mantenir la nostra posició en un grup molt igualat. I, per tant, cada victòria és important.
Un partit on Duran podrà comptar amb tota la plantilla i la trobada arrencarà a 9:15 del vespre.
I acabarem encara amb un apunt de bàsquet. Pel que fa al Barça, el torn de jugar a Europa serà dimecres. S'enfrontarà a l'Asvel i ho farà a l'Eurolliga.
Els blaugranes intentaran tornar al camí de la victòria a domicili a la pista de l'Asvel després de la derrota contra el Virtus. Els de Jessica Vicius sumen un balanç d'11 victòries i 6 derrotes a Europa aquesta temporada, i actualment són quarts a la classificació. El partit es jugarà demà a les 8 del vespre.
Gràcies, Pere. Temps per la cultura. Aquesta sintonia vol dir que ja s'asseu a l'estudi l'Olma Giró. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Xavi, molt bona tarda.
Què tenim última hora avui de cultura?
Última hora i molt bones notícies.
Vinga, a veure, qui estarà content amb aquesta notícia?
Doncs tots els treballadors del sector cultural.
treballadors que passen per... no, perquè en aquest cas seria del sector periodístic, però estic molt contenta per aquestes millores en el... Ara ho veurem, en totes les millores de la jubilació, de prestació d'ajuts pels treballadors culturals que passen, doncs, des d'actors, actrius, a tècnics, vull dir, engloba un ampli ventall de treballadors, si vols, les desagranem.
Doncs sí, perquè, mira, el primer Consell de Ministres de l'any, no?, que s'ha fet aquest migdia a Madrid, ha aprovat aquesta prestació específica per desocupació dels treballadors, com dèiem, del sector cultural, i modifica les condicions perquè artistes, entre ells actors, actrius i tècnics, es puguin acollir als ajuts de desocupació.
Sí, Xavi, com comentàvem, molt bones notícies per tot aquest sector, que a banda de poder escollir el model tindran més protecció social, també tindran dret a atur adaptat a la interminència, que recordem, doncs, és un sector molt caracteritzat per aquestes tasques, feines intermitents. A banda, també tindran una quota d'autònoms reduïda i millores en la seva jubilació. Amb aquest decret es rebaixen a la meitat els dies que es necessiten cotitzar perquè artistes i tècnics puguin accedir a aquest subsidi. En aquest sentit, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat que amb l'aprovació Espanya es converteix en un dels pocs països que compta amb aquesta protecció.
Hoy traemos nada más nada menos que el ensanchamiento de una de las grandes reivindicaciones, una prestación específica de desempleo para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura.
La nova norma, com comentava Yolanda Díaz, també inclou disposicions pel treball voluntari en aquests sectors després de la jubilació, que aquesta havia estat una circumstància molt denunciada per autors i autores, que el que passava és que veien com el cobrament per drets doncs, xocava amb poder cobrar les seves prestacions. Així que bones notícies pel sector cultural.
I tant,
cultural.
Molt bones. Els actors actrius d'aquest país estaran, per tant, molt contents. Mira, canviant de qüestió.
Ja sé per on vas.
Sí?
Actors actrius, què necessiten a Solsona?
Necessiten un actor o una actriu.
Exacte.
Que faci molt bé, un soroll específic. No? Quin soroll? Podem posar el soroll que és?
Ara el posarem. Explica primer quin soroll, perquè com els oients escoltin bueno, aquest soroll, no sabran,
si
no sabran d'on baixa.
Si sou amants de les festes populars, l'Ajuntament de Solsona ha obert per primera vegada un concurs públic per cobrir la plaça vacant per ser el bramador oficial del Carnaval.
Atenció a l'anunci, bramador oficial del Carnaval. Pels qui us estigueu preguntant, el bramador és una de les figures més característiques, podríem dir carismàtiques, d'aquesta festa de Solsona que s'encarrega d'imitar el bram del ruc i ho fa després del sermó satíric que es pronuncia durant la mateixa nit en què se celebra la tradicional penjada del ruc. Fins ara aquest paper el protagonitzava el solsoní Marc Arnau, però què ha passat? Doncs que ha decidit cedir el relleu després de gairebé una dècada, que aviat es diu, amb l'objectiu de democratitzar el procés d'elecció d'aquesta figura tan característica. Pels qui us estigueu preguntant també, així, ara sí, és com sona el bram al Carnaval de Solsona.
Marc, una bramada que serveixi per dos carnavals.
Ara estem escoltant el bram del ruc. És una cosa molt característica de Solsona, és una festa tradicional, cultura...
Home, i tant, Carnaval de Solsona, que Solsona, terra de carnavals, on vas a parar, però no molt millor que el de Vilanova i la Geltrú d'aquí, eh?
Mira, deixarem...
Això és un altre debat.
Deixarem aquest debat a banda.
Una pregunta, la gent que vol que s'atreveixi a fer aquest soroll, estem escoltant de fons, què ha de fer?
Ara t'ho explico, Xavi, per tots aquells que estigueu interessats, el que haureu de fer és enregistrar un vídeo, és a dir, gravar-vos un vídeo, heu d'indicar el vostre nom, l'edat i la comparsa, que clar, aquí entra una mica... Sortia l'alcalde de Solsona dient que era un concurs obert a tothom. Sí que ho és, però heu d'estar inscrits en una comparsa del municipi, una mica evident, no? Llavors, amb aquest vídeo gravat, el que heu de fer és penjar-lo a les xarxes socials, ja pot ser a Twitter, a Instagram o a TikTok, a la que vulgueu, però a les xarxes socials, i heu de mencionar el Carnaval de Solsona amb el hashtag Bramòria. Llavors, el termini per presentar aquestes propostes serà fins al 27 de gener, així que fent càlculs teniu 17 dies per preparar-vos un gran bram de ruc. Per cert, que no només és pels adults, sinó que, atenció, que també hi ha un concurs obert per buscar un bramador pel Carnaval infantil. En aquest cas, els participants han de tenir entre 10 i 15 anys i seguir, doncs, els mateixos passos que comentàvem. Per cert, que el Carnaval de Solsona se celebra del 16 al 22 de febrer.
Ves que no acabem fent un càsting també en aquest programa, entre l'equip del programa. A veure qui ho fa millor. Mira, la Seu d'Urgell també, iniciativa molt interessant. El festival A Paradar, on 13 artistes de la comarca han exposat algunes de les seves obres en aparadors de locals buits del centre de la ciutat. L'objectiu és fer visible el potencial que tenen aquestes botigues.
Exactament. Els artistes han col·locat les seves obres als aparadors per fer visible el seu potencial i també per contribuir a l'obertura dels nous negocis que estan tancats, recordem. De fet, segons expliquen des del consistori, la posada en marxa d'aquesta iniciativa ja ha propiciat els primers contactes de persones interessades en llogar algun dels espais disponibles. Ho celebrem també. En cadascun dels aparadors dels locals buits hi ha la informació sobre, doncs, informació bàsica sobre la superfície i les característiques de l'establiment, a més del contacte amb el propietari i dels artistes que hi exposen les seves obres. El propietari d'un d'aquests locals que comentem, en Jordi Rosado, creu que aquesta iniciativa revitalitzarà el carrer.
La gent de la Seu d'Urgell, que aquest carrer el tenen com una mica apartat, doncs també el puguin tornar a conèixer i veure com lo bonic que és.
El Festival Apredart, que celebra la seva primera edició, s'allargarà fins al 18 de febrer.
Per tant, no us ho perdeu, Festival Apredart a la Seu d'Urgell. I més propostes culturals que neixen als centres de les ciutats catalanes. Manresa tindrà un pulmó cultural al centre històric.
Sí, i serà la Fàbrica Anònima de Manresa, que destinarà més de 1.500 metres quadrats a la creació cultural. El projecte, que està liderat per l'Ajuntament i també per impulsors del Festival Artístic del Barri Antic, el que vol és donar resposta al que exposen com una necessitat a la Catalunya central. I si ja és bona idea, més ho és saber que tots aquests metres quadrats dedicats a la cultura estan ubicats en un edifici considerat un dels màxims exponents del modernisme a la ciutat i també està declarat bé cultural d'interès local i que rehabilitarà gràcies a una subvenció dels fons Next Generation, molt comentats aquest programa, tots els informatius, que li han destinat 4 milions d'euros. I la previsió és que tot aquest projecte sigui realitat a finals del 2024.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, tota la gent de Manresa, aquest nou centre cultural que tindreu a la ciutat. I mira, parlem ara de menjar, de gastronomia, però amb una mala notícia ho hem de fer, no? Perquè el restaurant Noma de Copenhaguen, que va ser considerat el millor restaurant del món als anys, atenció, 2010, 2011, 2012, 2014 i 2021, ha decidit que l'any que ve, el 2024, tancarà. I ho fa, segons el seu xef, René Rasepi, perquè la situació és insostenible. Jornades laborals maratorianes de 16 hores al dia, combinades amb sou baixos, i molta exigència, segons ell mateix, al pa de cada dia a l'alta gastronomia.
Sí, malauradament hem denunciat aquest tancament i, de fet, aquest precisament tancament ha posat sobre la taula, no, el replantejament de tot el sector de l'alta gastronomia. Un replantejament que també comparteix un dels xefs del restaurant Compartir i Disfrutar, aquest darrer amb dues estrelles Michelin i tercer millor restaurant del món, el Mateu Cassanyes, el xef. El mateix Cassanyes, en una entrevista al magazín Radio Estel, ha explicat que cal repensar completament tot el sector i no només el de la gastronomia, perquè hi ha una realitat sobre la taula que no es pot obviar i que s'han d'anar introduint petits canvis perquè la situació no acabi sent insostenible.
Al final no podem deixar que aquestes exigències ens duguin a prendre decisions extremes d'aquest nivell. Llavors, intentem anar-nos avançant. No tot es pot canviar en un dia, ni una setmana, ni en un any, però sí que anem treballant des de fa molt temps ja, doncs, per anar millorant. Les condicions de dia avui són molt millors de les que vam trobar quan nosaltres vam començar. Els que vinguin darrere ens trobaran millors i entre tots plegats ens hem d'anar reconduint i anar reconvertint.
Com escoltàvem, el mateix xef Cassanyes ha reiterat que l'alta cuina no pot desaparèixer així com així, ja que porta molt al sector. I d'altra banda, Xavi, sobre l'estat de salut de la gastronomia catalana i el que la caracteritza, Mateu Cassanyes ha posat sobre la taula, atenció, dos adjectius, innovació i tradició. Els dos, segons ell, descriuen a la perfecció la cuina catalana i la innovació, segons el xef, és l'únic camí per evolucionar i trobar solucions.
Doncs esperem que les trobin. I acabarem aquesta secció de cultura, com sempre, amb música. Avui el grup musical català Calavento ha publicat nou videoclip. Es tracta des del de la cançó Equilibrio, que és un dels dos avançaments del nou disc de la banda que es publicarà a Olma aquest any 2023.
Sí, haurem d'esperar, però de moment el que sabem és que el videoclip ha estat produït per la productora de Banyoles 1.8 i l'han dirigit Manel Serrat i Albert Ramírez. Equilibrio, l'escoltem.
L'escoltem, no? Són així.
Barcelona, distraídos todo el puto día trabajando para pagar el alquiler o el crédito del banco. Estoy encantado.
¿Qué sembran las Calavento?
Doncs molt bé, amb
ara,
ganes...
Ara has de quedar bé perquè són de per l'Empordà, eh?
Evidentment, tot el que es fa a l'Empordà sona bé.
Gràcies, Olma. Fins demà. Demà
fins
més
demà.
Plana cultural en l'Estel Migdia. Gràcies.
Fins demà.
I amb això nosaltres acabem. A la producció, com cada dia, hem tingut el Ferran Capdevil, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà, puntuals a la mateixa hora, i ara, com cada tarda, toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.
Leyes para proteger a las personas y realmente favorecen solo a unas pocas. Todos son parches para conservar nuestras victorias.